A Cugat Mèdia estem d'aniversari i el que fem moltes vegades quan ens toca pensar en aquests 38 anys d'història és mirar quins professionals també han passat per aquestes zones, per les de Ràdio Sant Cugat i també per Cugat Mèdia en tota la seva extensió. Avui volem parlar amb algú que ha passat per Ràdio Sant Cugat, que ha passat per els micròfons del 91.5 de la FM i que al final ara el podem veure a la televisió nacional. Lluís Marquina, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Deixa'm començar felicitant a tota la família de Cugat Mèdia per aquests 38 anys d'història de bona ràdio i després de bon projecte multimèdia que s'ha acabat convertint aquesta ràdio mítica. Moltes felicitats a totes i a tots.
Perquè, clar, tu vas passar per Ràdio Sant Cugat, per quan després ja era Cugat.cat, en diverses etapes. Com va anar tot això? Com vas entrar per primera vegada?
Sí, jo he tingut diversos contactes amb la ràdio i bastant dilatats, vull dir que he estat bastant temps aquí. Vaig començar, efectivament, quan la ràdio estava al carrer Sant Martí, participant en el programa mític Bon Rollo, un programa presentat per la Raquel Iniesta. M'ho passava molt bé, érem molt, molt joves i era un programa carregat de bon ambient i amb una família molt, molt maca que fèiem cada diumenge, si no m'equivoco, no recordo més si era dissabte o diumenge, crec que era diumenge, després de dinar aquest programa, que era un programa magazín, però des d'una òptica molt, molt jove, molt fresca, molt, molt distesa. Cugat, on també vaig participar en diversos programes, programes especials com, per exemple, la Xocolata per Tutti, a la Cavalcada de Reis, i on vaig aprendre molt, perquè estarem d'acord, Albert, que aquesta ràdio té moltes virtuts, i una d'elles és que és una gran escola de formació de professionals del mitjà ràdio, de la comunicació, i jo tinc la sort d'haver format una part de la meva carrera gràcies a tot el que vaig fer i aprendre aquí a Ràdio Sant Cugat. Aquesta va ser la primera etapa. La segona etapa ja va ser just quan estrenàvem la nova seu i, per tant, quan Ràdio Sant Cugat passava a dir-se Cugat.cat i ja incorporava també el projecte web a la nova seu de Plana de l'Hospital. I allà m'hi vaig estar també uns quants anys fent diversos programes del departament musical, d'on guardo també un record deliciós.
Amb la de la mà de la Jèssica, suposem que
la
encara
gran Jèssica Sotodo,
encara tenim. Precisament el valor de Ràdio Sant Cugat, com moltes altres també ràdios locals, a més del servei públic, també és aquesta escola que tots plegats els que hem començat en una ràdio local, alguns ho han fet a Ràdio Sant Cugat, a Cugat.cat, a cadascú del seu poble, cadascú ha començat on ha pogut. Després vas veient, no?, aquesta gent amb qui vas començar, que va repartint-se per diversos mitjans, gent que arriba i te n'adones, no?, de la importància d'haver començat des del principi en un mitjà local.
I tant, i sobretot de la generositat d'aquests mitjans i de la gent que els gestiona, perquè les directores, els directors que han tingut aquest mitjà, en el meu cas particular i en molts altres, sempre, doncs, és important que algú confiï en tu, que algú et doni l'oportunitat. Tu normalment arribes a aquests mitjans, doncs, bé, amb un nivell de coneixements encara per polir, diguem-ho així, d'una manera fina, i està molt bé que confiïn en tu i que et permetin que et vagis formant mentre tu també, evidentment, aportes allò que pots a aquest mitjà, però certament aquest és un dels grans valors de la comunicació local i en especial d'aquest mitjà que tradicionalment sempre ha acollit molt bé tothom que ha volgut acostar-se amb el seu projecte. I això no ho poden dir totes les emissores ni totes les cadenes.
I es nota quan algú ha passat per un mitjà local, per una ràdio local, o no hi ha passat?
Jo crec que sí. Jo crec que és molt sa que tothom, quan vol arribar a segons quin lloc o segons quin mitjà, encara que s'hi vulgui quedar instal·lat en aquest àmbit, en aquest mitjà, o fins i tot en aquest àmbit temàtic i no vol sortir d'allà, està molt bé que hagi passat per diversos llocs, per espais de comunicació públics, per espais de comunicació privats, per davant de la càmera, darrere la càmera, fent feina de redacció, també fent feina de planificació. I en aquest sentit, està molt bé que abans de passar a un mitjà d'àmbit nacional, per exemple, hagis pogut fer feina a una emissora local, perquè una emissora local et sents com més obligat a fer més tipus de feina, et requereix d'una intensitat i d'una voluntat que també t'esperonen com a professional. Crec que és molt engrescador. Participar d'una emissora local és molt engrescador perquè pots començar a fer coses que tens ganes de fer, però també perquè t'exigeix molt aquest mitjà. Et demana que vagis a cobrir això, però després arribis, ho preparis i ràpidament te'n vagis a un altre lloc per poder preparar una altra qüestió. I això, evidentment, et va regalant unes capes de professionalitat que després, quan arribes a un altre mitjà on ja estàs potser una mica més especialitzat i on disposes d'una infraestructura diferent, totes aquestes capes t'aporten molt al llarg de la teva carrera. Jo encara tibo de moltes coses que he après i que he pogut fer per primera vegada a mitjans com Ràdio Sant Cugat.
I des del punt de vista, però també del mapa de mitjans, els mitjans locals estan passant una època complicada amb el coronavirus. Evidentment ja tenien alguns, des del punt de vista sobretot econòmic, que sempre han estat en aquesta situació una mica, depèn de quins, evidentment, quina és la importància en el mapa de mitjans per tu d'aquests mitjans locals, d'aquesta proximitat?
Tota la del món, és cert, hi ha mitjans locals que, com que tradicionalment depenen de l'Ajuntament del seu municipi o d'entitats municipals del seu municipi, doncs depèn de la consideració que tingui aquell ajuntament o aquella entitat municipal envers el seu mitjà, doncs tenen més o menys recursos, però és molt important que aquests mitjans continuïn funcionant, que tinguin els recursos que es mereixen, perquè hi ha molts àmbits, hi ha molts indrets, hi ha moltes temàtiques, hi ha moltes qüestions que si no hi arriba al mitjà de comunicació local, allò no ho explica ningú més. I per tant, els mitjans de comunicació locals són com aquelles ramificacions de les branques que són més petites o de les arrels d'un arbre que són més petites però que acaben apareixent per llocs on el tronc de l'arbre no el veiem, però aquelles... Estic fent una metàfora, no sé
Sí, jo
si
crec que s'està
m'he
entenent,
entès.
Estava...
Alerta amb la metàfora botànica, però bé, el mitjà de comunicació local arriba on no arriben els altres i aquesta és una de les claus per les quals és molt important que mantinguem en bon estat de salut tots aquests mitjans que, efectivament, ara imagino que ho esteu passant molt malament. Jo estic vivint aquesta aturada aquí a TV3, una empresa molt gran, amb una infraestructura molt sòlida i amb recursos, evidentment, diferents dels que tenim a Ràdio Sant Cugat o a Cugat Mèdia. Però també, evidentment, s'està notant moltíssim. Per tant, m'imagino que vosaltres, el fre de mà que heu hagut de posar és immens i és important que d'aquí no en sortim més prims de com estàvem abans d'arribar a aquesta crisi. Al revés, aquesta crisi ens ha demostrat que hem d'estar amb la musculatura ben en forma, amb un estat de forma perfecte per poder ser capaços de respondre en situacions com la que estem vivint ara mateix.
Precisament en situacions així, amb aquesta crisi, amb una crisi tan inesperada, tan estesa, tan difícil d'explicar perquè no podem preparar-nos per explicar-la, els mitjans locals també el que ajuden és precisament això, no? Arribar a l'entorn del ciutadà, potser això, dius TV3 pot tractar genèric, pot parlar de coses més àmplies, però en situacions així precisament és quan els mitjans locals guanyen més força.
Clar, el mitjà local és la referència directa amb el ciutadà i la ciutadana i, per tant, quan tu estàs vivint una situació com la que estem vivint ara, que tot és desconegut, no sabem com serà demà passat, les normes van canviant, els consells van canviant. Bé, sí que hi ha uns consells, hi ha unes normes, hi ha unes maneres de fer, hi ha una actualitat del dia a dia que són genèriques pel ciutadà de Sant Cugat i pel de Girona, però és cert que hi ha unes especificitats d'aquesta situació que segurament amb aquest nivell de detall només te les ofereix Cugat Mèdia pel que fa referència als ciutadans i les ciutadanes de Sant Cugat. I, per tant, quan necessites una referència directa, algú que et doni aquella informació que necessites, el primer que vas a buscar és el teu mitjà local. Bé, no n'hem parlat i no ho he seguit, però estic segur que el nombre de visites a Cugat.cat ha incrementat espectacularment. Segur que els ciutadans s'han adreçat a vosaltres per demanar-vos informació sobre qüestions relacionades amb aquesta pandèmia que estem vivint, que no acabaven d'obtenir per altres vies. I aquí és quan es demostra i on es demostra que els mitjans locals són referència. Sí, quan volem traslladar la cultura de la nostra ciutat, quan volem traslladar allò que ens fa específics en el dia a dia i aquelles celebracions que ens agrada conviure tots plegats i aquelles coses del comerç local, sí, però també en situacions d'extrema gravetat com la que estem vivint ara.
I els mitjans, precisament, en tots els sentits, també s'han hagut de reinventar d'una manera que potser, sobretot els audiovisuals, s'han hagut de reinventar d'una manera que era impossible preveure-ho, no? Cada vegada el que estàvem acostumats a això, a una imatge, a una capacitat de ser a tot arreu, cada vegada més llocs, però de cop no es pot sortir, no passa res, la gent s'ha quedat a casa. Com ha sigut la transformació d'un programa més com el vostre, en aquest cas, on el contacte d'alguna manera és tan important?
Albert, hem hagut d'estripar tot allò que coneixíem i tot allò que havíem marcat des de feia molt de temps, de com havíem de fer les coses, fins i tot ens hem hagut de treure moltes manies de sobre perquè, de sobte, hem hagut de fer tele en unes condicions que no ens podríem haver imaginat mai que les viuríem. I, per tant, hem hagut d'anar refent la nostra manera de fer, com oferíem els continguts, amb quina forma, amb quina durada, amb quin to, amb quin suport audiovisual, tot des de zero, i et diria més, tot des de zero cada dia. Ara ja no, perquè la situació s'ha estabilitzat molt en comparació amb el que estàvem vivint fa 3 mesos, però les primeres setmanes cada dia començàvem un programa nou, com aquell que diu, perquè descobríem que de sobte podíem fer unes connexions fent servir una tècnica que no havíem fet servir mai i la provàvem aquell mateix dia. Si sortia mitjanament bé, doncs el dia següent la incorporàvem. Evidentment, aquí ens vam quedar el mínim de persones necessàries per poder tirar el programa endavant de forma presencial, que això no vol dir que la resta de l'equip no treballés, al contrari, ha treballat potser fins i tot encara més, però des de casa seva, fent teletreball. I, per tant, hem hagut d'anar. Jo crec que si mires durant la pandèmia el Tot es mou, cada setmana és un programa, és un model de programa diferent. I després també hem comptat amb una cosa que a mi m'agrada valorar molt, que és amb la generositat dels nostres col·laboradors i dels nostres entrevistats, que s'han prestat a fer coses que mai s'haurien prestat. Jo, que els músics ens deixin, que els hi demanem que ens interpretin una cançó en directe des de casa seva, amb un telèfon mòbil, amb un micro d'aquests auriculars que la majoria de les vegades funciona fatal, que ens permetin fer això i que s'atreveixin en directe a TV3 a les 7 de la tarda a fer una actuació per tot Catalunya en aquestes condicions, jo no els hi... Vaja, és que no els agrairé prou mai això que estan fent perquè és molt generós. Així com moltíssims entrevistats que ens han permès entrar a casa seva per poder-nos oferir el seu testimoni. Això d'una banda i d'altra banda la generositat de les espectadores, dels espectadors que ens han permès doncs, a vegades fer continguts audiovisuals amb uns estàndards que no són els habituals i que en situació normal no permetries, et molestaria molt veure segons quina entrevista amb una imatge que no s'acaba de veure, que està allà cada 4 minuts, però tothom ha entès molt en quin moment estàvem. Jo crec que han valorat aquest esforç que s'estava fent des de la televisió pública, aquella informació que intentàvem proporcionar, aquella informació i també aquell entreteniment, perquè també des del primer dia hem tingut molt clar que l'entreteniment, ara més que mai, era i és servei públic. Hi havia molta gent que necessitava que els oferíssim algun contingut addicional a tot allò que ja estàvem vivint en el dia a dia, i aquest també ha estat un dels nostres objectius des del primer dia de la pandèmia.
Precisament perquè se'n va parlar molt al principi, no? També que els mitjans era seguir al minut el que passava amb el coronavirus, però que s'havia d'intentar també intentar oferir alguna cosa que no fos només això, no? Des del punt de vista fins i tot de la moral de la gent.
Sí, tot i que, clar, els primers dies he d'admetre que aquest tenia uns sentiments contradictoris, perquè d'una banda veies el patiment de la gent i el teu propi patiment també, i t'anaven explicant doncs, gent que anava perdent persones estimades, gent que evidentment patia molt per la feina que es convertia i es converteix ara mateix en un interrogant enorme, i clar, la primera necessitat era la de explicar-nos què està passant. Però era compartida i així ens ho feien saber també amb aquesta necessitat de, si us plau, necessitem de tant en tant fugir una estona de tota aquesta angoixa, de tota aquesta situació. Oferiu-nos també continguts que ens ajudin a esbossar a dibuixar un petit somriure de tant en tant, a poder veure algú que em canta i que m'explica el perquè d'aquella cançó. I per això en cap moment hem deixat de fer entreteniment, però els primers dies era molt, molt difícil fer-ho, ja a nivell fins i tot individual, eh?
I d'aquestes improvisacions que s'han hagut de fer, d'aquestes noves tècniques que dèieu, que com nosaltres també ho hem viscut, de coses que dèiem, mira, potser podria provar de fer això, a veure si funciona, i de cop dius, allà, que això potser ho podem aprofitar quan tot torni a la normalitat. Creus que hi ha alguna cosa que es quedarà de tot el que s'ha anat provant per necessitat durant aquests mesos?
Sí, jo crec que hem descobert que algunes línies vermelles que ens havíem marcat en algun cas doncs potser no eren tan marcades i que haurem de valorar més què perdem quan no estem disposats a fer segons quin tipus de contingut en segons quines condicions amb allò que perdem, clar. I ara que hem vist que la tècnica, doncs ben feta servir, ben explotada, amb unes mínimes condicions, amb més preparació, perquè ara és cert que anem allò al dia a dia i podem preparar molt poc i tothom és molt generós i tothom se ve, però quan tornem a la normalitat aquesta que encara ens queda molt lluny, no la nova normalitat, sinó la normalitat d'abans, jo crec que tothom es tornarà un punt més exigent. Però sí que vull pensar que haurem mogut una mica aquestes línies vermelles i que ens atrevirem a fer coses que feia molts anys que dèiem que faríem. Feia molts anys que dèiem que amb el 4G, amb el 5G, amb el telèfon mòbil, amb les connexions de fibra, l'alta velocitat, que, però ens costa molt i fem passes molt, molt petites i molt, molt a poc. Jo crec que haurem guanyat una mica de soltura, deixa'm dir-ho així, i que sí que haurem après coses. Espero que no sigui en detriment de la qualitat del contingut, de la precarietat de com treballa la gent als mitjans. L'important és això, que incorporem tot allò positiu i tot allò que suma i que va a favor i no que agafem hàbits que afavoreixin la precarització o fins i tot que facin baixar el nivell del contingut, de la imatge, del so, d'allò que s'està explicant.
I acabem amb el parlant del Tot es mou, en aquest sentit un programa que ha acabat establint-se en aquesta franja de tardes. No sé, una mica també, més enllà evidentment del canvi que era inevitable i que poca cosa es podia preveure, però com valores al final aquesta etapa? En general,
perdona, vols dir...
com a programa, com el Tot es mou, diguem-ne, abans fins i tot de la pandèmia.
Ah, o sigui, el Tot es mou, clar, és un projecte que ara mateix estem fent la tercera temporada, estem acabant la tercera temporada, tenint en compte que va tenir una primera temporada a mig fer, diguéssim, perquè veníem d'un altre projecte, que era el Tarda Oberta, que ens va enxampar en un moment d'una manca de recursos molt, molt gran aquí a la tele, i llavors es va decidir que es deixava de fer aquest programa i que un equip que estava preparant un altre programa, que érem nosaltres, de sobte ens poséssim a fer aquest programa a la tarda. Bé, el naixement del Tot es mou va ser convuls per aquesta situació, una situació que, com sabeu, ara si ens plantem 3 anys enrere, doncs socialment, políticament, era molt convulsa i, a més, se sumava amb aquesta manca de recursos que estàvem patint aquí a la tele. Tot plegat va fer que la primera temporada del Tot es mou sigui, doncs, espectacular. Si podríem fer un llibre de tot el que vam viure en aquella època. Va ser molt difícil, molt il·lusionant, però bé, vam començar a construir aquest programa que va tenir una segona temporada de consolidació, on vam continuar marcant aquests dos grans ítems que té aquest programa, que és l'actualitat informativa i l'entreteniment, doncs vam continuar encaixant-los. És un programa que té aquest encaix d'aquestes dues grans temàtiques que a vegades és difícil d'encaixar perquè, clar, un fet molt d'actualitat informativa molt fort, doncs a vegades és difícil de lligar amb un tema d'entreteniment més pur, però com que els esdeveniments hem descobert des de fa uns quants anys que ens obliguen a tenir una ràpida reacció i passar d'un contingut d'entreteniment a un contingut d'informació d'última hora en un minut i mig, doncs per això vam crear aquest programa que és molt flexible i que té aquests dos tipus de continguts i que s'entrellacen fàcilment amb aquestes dues cares, que és la de l'Helena García Melero amb l'actualitat informativa i la meva amb aquesta part d'entreteniment. Doncs bé, aquesta segona temporada va ser la de consolidació d'aquest model i ara ja estem amb aquesta tercera temporada, de la qual n'estem molt satisfets. És un programa gegant, són més de 4 hores cada dia de programa en directe, amb moltíssims continguts, amb una escaleta molt, molt variant, amb una escaleta que varia constantment perquè els fets així ho marquen i, per tant, hem de tenir i tenim molta cintura per poder anar encaixant tot allò que passa. I jo crec que estem oferint un producte amb el qual els espectadors d'aquesta casa estan satisfets, així ho marquen els índexs d'audiència, així ho marquen allò que ens expliquen i així ho marca el que respira la gent quan, per exemple, quan parlo jo amb tothom amb qui m'he trobat, doncs bé, els inputs que rebo són bons. Jo, i ara no parlo com a programa, sinó parlo com a Lluís, sempre tinc molt el xip de la millora constant i de que cada dia aquest programa ha d'anar evolucionant cap a més i cap a millor, amb tot allò que anem rebent dels inputs, de tot allò que vol la gent, que al final, escolta, aquí els nostres clients són els catalans, les catalanes, que és a qui dirigim aquest programa i, per tant, el que es tracta és de fer un programa a la mida de tots els espectadors d'aquesta casa. I en aquest camí estem molt satisfets. Pensa que és un programa que fem amb un equip íntegrament format per persones d'aquí de la casa. Feia molt temps que un magazín així no es feia amb aquesta estructura. Un equip amb multiplicitat de perfils que permet fer aquest tipus de programa que et deia, tan flexible i tan variat. I estem encantats de com està funcionant i desitjant que igual com nosaltres estem encantats, tothom que ens veu doncs estigui també content amb allò que oferim cada tarda.
Doncs, Lluís, moltes gràcies per atendre'ns, també per recordar-te amb el pas per Ràdio Sant Cugat, per Cugat.cat i aquests tants anys que al final van ser també
sí.
en aquesta casa. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per haver-me dedicat avui aquests minuts, per fer-me recordar aquestes etapes a Ràdio Sant Cugat, a Cugat.cat, a Cugat Mèdia. La cosa ha anat evolucionant i ens hem d'anar adaptant als noms que he tingut en totes aquestes etapes. I amb un mitjà que m'estimo moltíssim, que és la ràdio, que la tele em té atrapadíssim i m'hi sento molt bé, però a la ràdio hi he viscut grans jornades i grans etapes. Cuideu-vos molt, que puguem anar recuperant aquesta normalitat també, que puguis tornar tu als estudis, uns estudis fabulosos que teniu i que ens veiem en breu i ens puguem abraçar amb aquestes abraçades que anem apuntant en una llista i que ens queden pendents.
Ens emplacem en tot cas un dia a trobar-nos a l'estudi. Ramon Barrius, quan tot sigui normal. Que vagi bé, Lluís.
Vinga, que vagi molt bé. Bona tarda. Adéu.